Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Retrets i blindatge pel cas Íñigo Errejón. El govern espanyol es mou per evitar que li passi factura i la dreta hi veu una escletxa per desgastar l'executiu. El suport de la vicepresidenta ha arribat des del president espanyol, Pedro Sánchez, com de tots els ministres que tanquen files amb Yolanda Díaz i la seva gestió del cas. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, assegura que el govern espanyol exemplifica una manera diferent de gestionar, que ara no està per res i que ningú, per poderós que sigui, queda emparat si té comportaments masclistes.
Aquí se depuran responsabilidades en cuanto se tiene conocimiento y creo que Sumar está haciendo correctamente los deberes, tiene que llegar hasta el fondo del asunto, depurar todas las responsabilidades y, como siempre decimos, el que la hace, desde luego, tiene que pagar ante los tribunales y con todas las consecuencias.
Qui redobla els atacs és el Partit Popular. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, abona la idea que el govern espanyol tapa delictes, que dona impunitat als qui s'assalten la llei i que Sánchez protegirà Yolanda Díaz per cobrir Errejón, com va fer-ho el líder socialista, segons ell, amb Ábalos.
El partido del gobierno Sumar no ha dado explicaciones mínimamente éticas a lo que está ocurriendo con su portavoz en estos días. No va a cesar a la vicepresidenta Yolanda Díaz por encubrir a Errejón, porque el presidente encubrió a Ábalos.
Repassem ara altres notícies en format breu amb en Joaquim Albalate.
Carles Puigdemont torna a la presidència de Junts per Catalunya i Jordi Turull repeteix com a secretari general amb més pes dins del partit. En el discurs de cloenda del Congrés Extraordinari, Puigdemont reivindica Junts com l'eina que Catalunya necessita. La via unilateral per fer efectiva la independència entra en el nou full de ruta aprovat a les ponències del Congrés.
Aquest dilluns comença la vaga d'autobusos urbans i interurbans a tot Catalunya després que els sindicats i la patronal no s'hagin trobat aquest cap de setmana per negociar. La vaga és la primera d'un seguit d'aturades que continuaran el novembre i el desembre i que es podria convertir en indefinida a finals d'any. Els sindicats reclamen la jubilació anticipada.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reuneix d'urgència aquest dilluns a petició de l'Iran per debatre la situació a l'Orient Mitjà després de l'atac israelià de dissabte. Les autoritats iranianes opten de moment per la contenció, però adverteixen que donaran en el seu moment la resposta adequada.
Tanca la 15a edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House de Barcelona amb èxit de participació. Pràcticament 70.000 persones han desafiat la pluja i han visitat alguna de les 200 propostes d'enguany repartides en 6 ciutats diferents, com Barcelona i algunes de l'àrea metropolitana. Entre d'altres, es podien visitar els pavellons de la Maternitat, el Palau Güell o l'antic convent de la Mercè. La productora de cinema Isona Passola en rep el Premi d'Honor del Festival Clam. Isona Passola ha agraït el reconeixement emocionada.
Assegurava que aquests guardons la posen davant del mirall sobre la quantitat de coses que ha fet fins ara, però assegura que té moltes coses per fer i animava els organitzadors del Festival de Cinema Social de Catalunya de Manresa i Navarcles a seguir.
El cinema, com tot l'art, des de sempre explica els conflictes humans. Si no hi ha conflicte, no hi ha argument, no hi ha guió. I la lluita, per això, ens dona estructures dramàtiques. Per tant, està molt bé que defenseu aquest cinema que té un accent social molt, molt potent.
El Festival Clam ha posat punt final a la 20a edició amb la projecció de la pel·lícula 5-5.
Esports. La Lliga denuncia a la policia els insults racistes dirigits a alguns jugadors del Barça dissabte al Bernabéu. El davanter del Real Madrid, Vinícius, a través de la seva xarxa social X, dona suport a Lamine Yamal, Ansu Fati i Rafinha.
Resultats a la primera divisió d'aquest diumenge. Real Societat 0, Osasuna 2, Betis 1, Atlètic de Madrid 0, Getafe 1, València 1 i Leganés 3, Celta 0.
Aquest dilluns se celebra l'entrega de la pilota d'or a París amb la blaugrana Aitana Bonmatí com a favorita en categoria femenina i el Madrid protagonista Vinícius a la masculina.
A l'ACB de bàsquet, victòria del Lleida i derrota del Barça. Breogán 77, Lleida 81 i Unicaja 103, Barça 96. A la Lliga femenina, Uni Girona 76, Araski 61.
I Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia per davant de Jorge Martín i Pedro Acosta. Marc Márquez ha caigut, ha acabat 11 i ha quedat matemàticament 16 opcions.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
i uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactant, sí, sí, impactant,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest canvi d'hora? Qui sap si heu parlat de pluges generoses, no? Aquestes que omplen els embassaments, o del cas Errejón, que continua acumulant testimonis contra el polític, o del Dream Team, i les quatre gardeles que encara retrunyen a Madrid. Victòria que van viure paral·lelament els més de 10.000 fans que van anar a veure doncs el senyor Dausà a Madrid. Potser hi éreu. I avui, per cert, mirarem de treure aquesta pregunta del Pou.
La capital del Lluçanès, aquesta comarca nova, és Prats de Lluçanès. Però llavors hi ha una sèrie de pobles, sembla que són 3 o 4, que no han volgut entrar a la comarca aquesta. Per què?
Per què? Hem resolt la primera trucada de Pere Martí, regidor de participació de l'Ajuntament d'Olost de Lluçanès, on ara fa 7 dies es votava sobre la continuïtat del municipi a la comarca. Bé, doncs ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre d'altres com aquesta de l'Ester de l'Eixample. D'on surt la paraula bruixa? Algú coneix l'etimologia? La Josefina diu el Coromines i diu, respecte a aquesta paraula bruixa, d'origen incert, probablement preromà, però de procedència dubtosa. Podria ser un derivat del cèltic broikos, que significa bruc, pel fet de plegar-se les bruixes en terrenys germs on abunda aquest matoll. Això ho trobareu en xarxes. I insistim, 93-201-7474, ara mateix, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Aquest servei públic porta molta ignorància creativa i espurnes populars. El que el metge esguerra ho tapa la terra.
Dites fites.
Fa 7 dies que els veïns d'Olost van decidir en referèndum sortir de la comarca del Lluçanès. La decisió fa qüestionar la continuïtat d'una comarca que es va crear per llei al Parlament el maig del 2023, i amb la decisió d'Olost de deixar el Lluçanès per tornar a Osona, dels 13 municipis que n'havien de formar part inicialment, només en queden 7. 5 se'n van despenjar abans de constituir-se la comarca, fet que va generar, doncs, aquesta pregunta del Toni de Mataró i que ara rescatem del pou.
La capital del Lluçanès, aquesta comarca nova, és Prats de Lluçanès. Però llavors hi ha una sèrie de pobles, sembla que són 3 o 4, que no han volgut entrar a la comarca aquesta. Però n'hi ha dos que m'estranya molt, perquè es diuen Sant Boi de Lluçanès i Sant Agustí de Lluçanès. O sigui que és allò que és curiós, que diguent-se Lluçanès no han volgut formar part del Lluçanès. I voldria saber, si és possible, algú que visqui aquí o que sàpiga la idiosincràsia aquesta, per què?
Doncs mira, Pere Martí, regidor de participació de l'Ajuntament d'Olost de Lluçanès. Pere, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit a vosaltres.
Què li podríem contestar al Toni?
És una pregunta interessant, la veritat. No només això, sinó que la curiositat és que els 5 pobles que van dir que no en aquell moment, ara fa 9 anys, aquests dos s'acaben amb Lluçanès, però tots eren Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Agustí de Lluçanès. Ho dic per afegir una curiositat de la qual evidentment no tinc resposta, però sí que és cert que aquesta pregunta em fa pensar en el que ens ha portat fins a dia d'avui. És obvi que Olost va fer aquesta consulta diumenge passat, però és obvi que, independentment del resultat, Olost no pot desaparèixer fàcilment d'un territori natural al qual pertany, com és el Lluçanès. Sant Agustí de Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès s'entén que territorialment, geogràficament, i us diria que fins i tot en certa manera, si parlem de sentiment de pertinença, són pobles que estan a l'àrea d'influència, que en podríem dir, del Lluçanès. Però en el seu moment, el Lluçanès ja fa molt de temps que busca una mica el seu sinó, en el cas de Sant Boi, perquè sempre ha mirat més aviat cap a Sant Quirze de Besora, i algun altre poble perquè en algun moment han considerat que no volien passar a formar part d'una comarca que possiblement en aquell moment consideraven que era o massa petita o massa difícil de gestionar.
Com s'entén que durant anys es reivindiqués la constitució d'aquesta comarca i que un cop aprovada, 7 sí. dels 13 municipis que havien de formar inicialment la comarca s'hagin donat de baixa? Sí. Què falla?
El que falla és que és un problema que ve de lluny, que possiblement a alguns pobles pot ser que opinin que una comarca veïna més grossa doncs serà millor pels seus serveis.
Per què la gent no vol formar part del Lluçanès? Què perden formant part del Lluçanès?
Mira, més que perdre, és que, clar, el tema no és tant què hi perden els ciutadans o les ciutadanes, que també, alguns opinem que possiblement alguna cosa hi perdríem. Per què? Hi ha serveis, per exemple, com el de residus, que seria molt difícil que pugés aquell Lluçanès i que tinguéssim una gestió autònoma des d'aquí dalt. Uns serveis socials, no dic que sigui impossible, però seria també bastant complicat, perquè a més són serveis molt complexes de gestionar. Et podria anar posant exemples de serveis que possiblement seguirien gestionats des de Vic. La qual cosa, la pregunta que ens hem de fer és, en un moment en què els consells comarcals ja tenen moltes dificultats econòmiques a tot Catalunya, perquè és un model que està en qüestió a tot arreu, realment val la pena gastar recursos amb un model, insisteixo, estàndard, amb un model igual per tothom, que igual gestiona una part de l'àrea metropolitana, com gestiona Osona, com gestiona l'Alta Ribagorça, i la fórmula pràcticament és la mateixa. Nosaltres el que estem lluitant, i evidentment no estem dient que demà marxarem del Lluçanès i que no hi tornarem mai més, entre altres coses perquè hi som, l'únic que estem dient, i amb aquesta consulta també hem volgut provocar una mica això, és si es pot fer una aturada, si es pot fer un període de reflexió i si es pot replantejar un model realment identificat, en el qual, a més, ja fa molt de temps que estem intentant, som els que ho estem intentant més, que aquests 5 pobles que amb tot el seu dret van votar que no, els puguem seduir d'alguna manera perquè retornin en aquest projecte. Anem a veure si podem fer un debat a fons i ens poden deixar plantejar un projecte a 12 o a 13 per veure si ho podem tirar endavant. I no tenim, et pots imaginar que després de tants anys ja no ens ve d'un any. El que volem fer-ho és bé. Anem a fer el debat. I la Direcció General d'Administració Local sembla que està escoltant el missatge i que, com a mínim, vol replantejar-ho.
Sí, la gent no es vol quedar és perquè pensa que hi perdrà.
En certa manera, sí, clar. Sí, sí, sí. Sí. Aquesta pregunta ens la fem molt. Què hi guanyem, què hi perdem? Però el que estem plantejant és la fórmula de governança.
El Lluçanès és viable com a comarca?
Si l'entenem que ha de passar pel sedàs de qualsevol comarca, per la llei de comarques que fa 40 anys que no es canvia, nosaltres creiem que no.
Ara fa 7 dies que els veïns d'Olors van decidir en referèndum sortir de la comarca del Lluçanès. N'hem parlat uns minuts amb Pere Martí, regidor de participació de l'Ajuntament d'Olors. Pere, hi vols afegir alguna informació més?
Res, que seguirem treballant pel Lluçanès com ho hem fet fins ara, que esperem poder, amb el resultat del diumenge, obrir una mica de debat i que la fórmula final sigui la millor per tots i per totes.
Gràcies per l'atenció a aquestes hores i bona nit.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñó, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Ricard Portal i el Josep de Ciutat Vella. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i bona nit a tots els ignorants. Mire, la situació era que volia fer una pregunta i a la vegada una denúncia. Jo, entre altres coses, tinc 81 anys, vaig a Altafulla, diguéssim, cada, més o menys cada 15 dies o 3 setmanes, amb Renfe, esclar. I llavors, sobre aquest problema de, que des de Sant Vicenç fins a Altafulla s'hi va amb autobús, teòricament l'autobús t'hauria de deixar a l'estació d'Altafulla. Llavors, la meva pregunta és, no sé si és culpa de Renfe, de DIF, de Rodalies de Catalunya, o hi ha qui diu que és de l'alcalde d'Altafulla, que l'autobús, quan arriba, o sigui, que agafes a Sant Vicenç, i té que deixar Altafulla, et deix entre un quilòmetre i mig i 2 quilòmetres de l'estació. L'estació d'Altafulla està baix a la platja. I quan l'autobús, l'altre dia, el revisor em va dir no, es preocupi que l'autobús el deix al pàrquing de l'estació. I quan vam arribar al poble d'Altafulla, diguéssim, l'autobús va passar de llarg i ens va deixar amb una rotonda que hi ha a la gasolinera que hi ha a Altafulla, i ha dit que està entre un quilòmetre i mig i 2. Llavors, no sé qui és el responsable. Allà al poble deien que si la culpa és de l'alcalde, que no va oferir una solució que DIF plantejava de fer de parar en un punt determinat, perquè clar, diu que els autobusos són massa grans i no poden arribar al pàrquing de l'estació. El que no pot ser és que gent gran, com jo, de 81 anys, ja amb alguna dificultat, hagin de fer, si vas amb una maleta, doncs un quilòmetre i mig caminant o hagis de trucar en taxis per anar al poble. O sigui, la situació és aquesta. Pregunta, i a vegada, a veure, qui és el responsable d'això i denunciar el fet.
Sentim el que ens dieu, Josep. A veure si tenim la sort que hi hagi algú que pugui aportar una mica més de llum.
Sí. Més que res, quan des del tren el revisor també creia que l'autobús parava al pàrquing de l'estació d'Altafulla.
Sí, sí.
Però... I avui mateix he anat a l'estació de França, ho he dit a la taquilla, escoltin, saben que passa això? I les taquilles diuen, no, nosaltres no tenim ni idea de que el tren pari tan lluny de l'estació.
Sí,
una situació kafkiana. I puc aprofitar per dir un parell de refranys.
Endavant.
Que deia la meva mare, recordo fa molts anys.
Aviam.
Sí, un era... Els testos se duen a les olles. No sé si s'ha dit alguna vegada per aquí.
Sembla que sí.
I un altre era qui fa en cova fa un cistell.
Aquest no em sona.
Pues a veure si hi ha alguna novetat.
D'acord.
Moltes gràcies
a vostè,
pel programa.
Josep.
Fabulós i bona nit a tots els ignorants.
Igualment. Sentim aquestes alteracions. Precisament aquest dilluns comença la vaga d'autobusos urbans i interurbans a tot Catalunya. És a dir, ara estic pensant la gent que ha d'anar fins a l'Hospital Can Ruti per dir alguna cosa. En fi, qui diu aquest hi ha tants altres punts. La vaga és la primera d'un seguit d'aturades que continuaran el novembre i el desembre i que es podria convertir en indefinida a finals d'any. Els sindicats reclamen la jubilació anticipada. I ara mateix no teniu cap línia ocupada. Si algú té una pregunta per fer, és un moment, allò que se'n diu, òptim. Aprofitarem per escoltar una nota de veu de la Isabel de Taradell.
En referència a el que parlaven l'altre dia de l'assegurança i els porcs senglars, jo en el meu cas, quan vaig marxar de... Bueno, jo vivia a prop de Barcelona i al marxar cap a l'interior de Catalunya vaig preguntar a l'assegurança si hi havia alguna clàusula doncs, per si em sortia un porc senglar o el que fos, una guineu, i, clar, lògicament, doncs em provoqués uns danys a el que era el vehicle. I és quan em van informar i em van dir que existia. I després tinc una resposta també. Em sembla que era la senyora Isabel de Sant Cugat que preguntava que si puges amb un vaixell per no tenir que prendre pastilles. Aleshores, jo, fa molts anys, quan em vaig treure el PER, el profe ens va dir que un remei casolà, per dir-ho d'alguna manera, era menjar un grapat de fruita seca, siguin nous, avellanes, ametlles. Jo, sincerament, com que no em marejo, no puc donar fe, d'acord? Però això és el que em va dir el profe.
Doncs moltes gràcies. I, per cert, parlant de Port Senglar, avui hem sabut l'accident mortal en embestir una moto a la carretera C233 a l'Albagés amb un porc senglar. O sigui que aquest és un tema tristament d'actualitat. I ara cap a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit, Javier, i a tothom. Una pregunta i una resposta.
Molt bé.
La pregunta la adreço directament també al doctor Martí Boada. Aviam, hi ha uns robolets, se m'acaba d'anar de la ment al nom,
mare de Déu. Uns bolets, i també volies parlar del carregador del mòbil.
Bueno, a veure si mentrestant em ve. És que avui tinc el dia fatal. La senyora que la setmana passada va comentar el tema de que se li escalfava al carrer el carregador del mòbil, això és cert. Hi ha una raó. En el moment que tu l'endolles i passa corrent pel carregador, que va parar a la bateria del mòbil. Quan la bateria del mòbil està completament carregada, el carregador torna a estar fred. Perill d'alguna cosa? Alguna vegada sí. Hi ha hagut algun carregador que hi ha hagut problemes. Però són els menys. És a dir, és lògic. Mm-hmm. Si tu l'endolles i el treus abans de que la bateria estigui completament carregada, doncs el carregador estarà calent.
I sobre els bolets, algun de verinós, potser?
No, no es tracta verinós. Els fredolics,
sí,
és un bolet que, segons m'han comentat, és un tipus de bolet que pot resultar verinós. Llavors, com a micòleg, en Martí Boada crec que podria dir alguna cosa, perquè, a veure, és un tipus de bolet que fins i tot es ven envasat.
El fredolic pot arribar a ser també verinós?
Verinós, no. Tòxic.
Tòxic. Pot arribar a ser, sí, tòxic?
Això és el que a mi m'han comentat. I a Alemanya recomanen no consumir-lo.
El fredolic?
Sí, senyor.
Com en deuen dir en alemany, del fredolic?
Ui, ui. Ni ho sé.
Estaria bé
perquè
si algú tingués... Sí, per això...
Un idioma molt complicat.
Ha de ser interessant, a veure com componen aquesta explicació. D'acord, doncs...
A veure si aquest senyor tan encantador, Martí Boada, ens pot donar algun detall sobre el fredolic.
D'acord, Maria Rosa.
Moltes gràcies.
Bona nit, bona nit.
Bona nit.
Parlant de fredolic, ve la fresqueta ja, eh? Està baixant la temperatura, es nota, i més que diuen que baixarà, perquè encara queda temps de pluja d'aquesta dana. I és sense com veieu fins a les 3, avui la darrera melodia l'hem reservat a Cat Klezmer Trio, que presenten el seu primer disc de nom homònim, Cat Klezmer Trio, revisionant clàssics com Les nenes maques. Cat Klezmer Trio són Xavi Pandona al clarinet, Xavi Torres a la guitarra i Johnny Aldunate al contrabaix. El Klezmer és un gènere musical d'origen jueu escanesita nascut a l'Europa de l'Est. El terme Klezmer deriva de les paraules hebrees kilir, instrument, i zemer, melodia. Cat Klezmer Trio ofereix peces icòniques del gènere i d'altres d'altres gèneres musicals d'arreu del món, com per exemple Les nenes maques, eh? Tradicional catalana que han arranjat pensant en les seves filles petites, la Llum, la Frida, la Dadi i la Cèlia. Aquest disc sorprèn, perquè a més també hi ha la sardana Somni, l'escoltarem, i també hi ha la Santa Espina, i així una sèrie d'estàndards d'aquests nostrats que, escoltats això amb aquest so de clarinet, fan festa. Bravo. Per cert, reserveu-vos un tema per tancar el programa. Quin seria? Seria un instrumental? Seria cantat? Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anirem al Vendrell. Montserrat, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Aviam.
No sé si... Perdona, he sentit aquesta senyora dels fredolics.
Sí.
I no sé si puc ajudar.
A veure.
Però a casa nostra saps que en toquem moltíssims. Aviam, els fredolics és un, dos bolets. Mira, la llenega, l'au de Reig, la múrgola, espera't, una altra que... Bueno, ara no en sortirà el nom, deixem-ho. I els fredolics són els 4 o 5 bolets més bons que hi ha. El que passa que les persones que agafem bolets han d'anar molt al tanto, perquè això sempre m'ho han dit els metges. Que saps què passa? Que estan a la muntanya. I a vegades tu aniràs a buscar un bolet i haurà passat qualsevol animaló. Eh? I llavors tu et metges allò tan tranquil i et pot donar un malestar. Clar que sí, pots morir tot. Però el fredolic, jo des de petita, jo sempre us ho dic, soc filla de Vendrell, pagesos, el meu pare, per esmorzar, es feia una sopa de fredolics.
Que bé.
Imagina't. I és boníssima, eh?
Sí, sí.
Una cosa tan senzilla. Però vull dir-te que això, el fredolic ha sigut... No, la trompeta de la mort, no. Que només de veure el mi em fa por. Del fredolic, una truiteta de fredolic és per llepar-se els dits.
Fas venir gana, Montserrat.
Sí. Ai, senyor. Escolta'm, ja sé que va anar bé el panellet.
Un èxit, un èxit. Felicita aquella gent que treballa molt bé el gènere.
Oh, se'l recomano. Ara diré una cosa que no m'agrada gaire. Però la nostra filla treballa amb la pastisseria, treballa amb el mateix producte. I, esclar, aquest producte és la farina, el sucre, tot és posat de fora. Perquè no n'hi ha d'aquests productes de molta qualitat, saps?
Veus.
Bueno, Javier...
Gràcies, Montserrat, com sempre. Adéu-siau, bona nit. Anirem ara cap al barri de Sant Antoni. Ramona, bona nit.
Hola, bona nit. Resulta que aquests senyors que deien, aquests que eren del Lluçanès,
sí.
I ja sabeu que s'ha... de que és ou, no sé què, doncs que no volen ser del... no volen ser del Lluçanès, aquests de Olost. Doncs resulta que la meva cunyada és de Santa Creu de Juglar, que depèn d'Olost. I llavors resulta que jo vinc a sentir-li sempre que estaven encantades, desitjant que fossin part, que també no Lluçanès fos una comarca, això per una banda. I per l'altra, aquests també dels Lluçanès que diuen, perquè alguna vegada ho he sentit a dir, que ho preguntaven aquí, per què hi ha pobles que s'han quedat fora del Lluçanès i es continuen dient del Lluçanès. Llavors, resulta que, mireu, a la comarca de la Noguera hi ha un poble que és Bellcaire d'Urgell. Yeah. Vull dir que no són ells sols que els hi passen aquestes coses. I això ja fa anys que és a Bellcaire d'Urgell, que és comarca de la Noguera. Ah, i una altra cosa. Això que la senyora, que deia els frenolics, ha dit una frase que potser no ha dit expressament. Vull dir, i potser no ho ha fet amb la idea de que sonés a com a refrany. Però ha dit, amb això dels fredolics és bo que li passi els dits, una cosa així. Fixeu-vos que fins i tot rime, com si fos un refrany.
Sí, sí. Molt bé, Ramona.
No, doncs això, adéu.
Adéu.
Som companyia, som coneixement. La nit dels ignorants 3.0.
Hem d'aprendre a envellir. I envellir no és sinònim de malaltir. I que podem, i tenim temps, i tenim una segona vida, com diu el senyor Valentí Fuster, cardiòleg mundialment reconegut, i que podem fer moltes coses, i que podem col·laborar i podem aportar a la societat molt coneixement que tenim acumulat de molts anys.
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Molt sabrosong, eh? Això és la vacuna dels colombians, los doctores de la carranga. Avui dilluns comença a Barcelona el Congrés Mundial de Vacunes a Europa 2024, que s'allargarà fins dijous 31, una de les cites més grans a tot el món des del 2000. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. El Congrés acollirà més de 3.000 assistents, en total 280 ponents, més de 150 expositors i moltes conferències i activitats al llarg de 4 dies. Una cita que coincideix de ple amb la campanya de vacunació de la grip i la Covid a casa nostra.
I ben segur que es parlarà de les vacunes que tractaran, atenció, tractaran i curaran malalties no infeccioses com el Parkinson, l'Alzheimer i el càncer de pàncreas. Us imagineu? I es parla d'un futur no gaire llunyà, en aquest cas. Així ho han manifestat recentment especialistes en vacunes reunits a Màlaga, que apunten a un canvi de paradigma en els sèrums destinats a curar i no només prevenir malalties, que és com les hem conegut fins ara. En parlarem també quan torni la doctora Bou d'aquest tema. I ara seguim buscant històries protagonitzades per admirables mascotes.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Potser teniu algun cas inoblidable protagonitzat per la vostra mascota. Què va fer? Què va passar que no podeu oblidar? Que no sigui el dia de la seva mort, que aquest el tocarem la nit de dimarts a dimecres. El dedicarem al trist record del seu comiat. Per exemple, la Francesca de l'Eixample ho sap bé quan recorda Sultan, el seu pastor alemany.
Al moment de donar la bendició, li vaig donar un petonet. No sé, va ser molt trist. Vam estar 4 dies dormint tota la família, tots 5 érem, amb el mateix llit. Tots abraçats, quina manera de plorar.
Ho analitzarem amb Anna Romeu, que és psicòloga especialista en dol i pèrdues i membre de la secció de psicologia d'emergències.
Sí, aquesta setmana veureu que la temàtica està molt centrada en el que és Tots Sants i l'endemà, el dia dels difunts. Uns dies en què la mort cobra més importància, que no justifica que realment segueixi sent un tabú. No se'n parla pràcticament mai de la mort, com si aquell que no ens haguéssim de trobar, no? I demà parlarem precisament del dol al món dels animals, perquè aquest sentiment no és exclusiu dels humans. Ho recordem amb la ximpancé Natàlia, que va portar coll durant 7 mesos el cos sense vida de la seva cria. I entrem al pou, a veure què hi hem trobat.
Doncs mira, rescatem una pregunta de la Roser de Ciutat Vella sobre alguns canvis en les receptes mèdiques.
M'he trobat amb que de la recepta de crònics m'han rebaixat la quantitat dels productes que la farmàcia m'ha dit, escolta, pregunta, diem què passa. I quan vaig aconseguir parlar amb l'infermera em va dir que sí, que s'estan retallant alguns productes i que no poden receptar-ne, o sigui, posar a la recepta la mateixa quantitat. Aleshores, quan ho vaig dir a la farmàcia, em va dir, sí, és que ens anem trobant amb més casos. Jo preguntaria, aviam, a les altres persones si també s'hi han trobat, perquè dic, a la farmàcia m'han dit que sí, que es anaven trobant amb diferents productes, que s'han rebaixat les quantitats.
Molt bé, doncs 93-201-7474, línies obertes, ara mateix, a través de la sintonia de Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants.
Aquest dimarts 29 d'octubre al Museu Antoni Tàpies acull la gravació del podcast Avui és Tàpies amb Rita Roig i la conversa de Maria Josep Balsac i Ariadna Guiteres, Cos i memòria, lectures de pell i capes.
Avui és Tàpies.
La paraula de Tàpies és més viva que mai i podem seguir tenint converses d'aquestes idees.
Acompanya'ns aquest dimarts 29 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Antoni Tàpies. Informa-te'n a la web del museu.
Per cert, avui també ens centrarem en la pregunta de per què els testimonis de Jehovà es neguen a rebre transfusions de sang. Espanya ha estat condemnada pel Tribunal de Drets Europeu el Tribunal Europeu de Drets Humans a pagar 26.000 euros per una transfusió de sang no volguda. La demandant és una testimoni de Jehovà de Sòria a qui el tractament li va salvar la vida. De quina manera protegeix la legislació aquestes persones? En parlarem aquest diumenge. I la Rosa de Granollers demana si algú ha patit l'artritis psoriàsica. Això també, si no la contesta algú avui, li reservarien també per la doctora Bou. Algú ha patit l'artritis psoriàsica. I altres preguntes pendents són aquestes que anem penjant en nom del Pau Bertrulli, que comanda les xarxes, i que alhora, doncs, en Pou, il·lustres ben interessants. Pau, què destacaries d'aquesta setmana? Bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs, entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres, i de totes elles, com sempre, en destaquem 3. El tercer lloc és per en Santi Casanovas, fan destacat a Facebook. L'Andreu, del Baix Camp, ens preguntava per què quan un porró raja poc li diem que és carlí. En Santi ens ha explicat que els porrons poden ser carlins o liberals. El que raja poc es diu carlí, perquè els carlins tenien un tarannà conservador, i el liberal és el que raja molt, perquè els liberals tenen un tarannà més progressista. Dubte clar dit Andreu. En el segon lloc és per en Salvador Puig, banquer jubilat. En Miquel, de Sabadell, ens preguntava si et toca la loteria, com es cobra. En Salvador ens ha explicat que al banc et fan un certificat i et pregunten on vols ingressar els diners. I un avís. És important decidir abans d'ingressar el premi si es vol repartir entre diferents persones, perquè es pot ingressar percentualment en el compte de cada beneficiari. D'aquesta manera s'evita que Hisenda ho consideri una donació, si ho fem a l'inrevés. Per tant, evita pagar més impostos, per tenir-ho en compte. I el primer lloc és per la Fundació Alícia. En Ferran de Comarruga ens deia: pateixo restrenyiment. Teniu algun remei per millorar el trànsit intestinal? La Fundació Alícia ens ha donat tres pautes. Incloure cada dia fonts de fibra. Això vol dir fruita, verdura, llegums, fruits secs, cereals integrals. Tenir una bona hidratació i fer exercici. I un extra, utilitzar oli d'oliva de qualitat en tots els àpats. Aquí ho tens, Ferran. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són Santi Casanovas, fan destacat a Facebook, Salvador Puig, banquer jubilat, i la Fundació Alícia, Centre de Recerca i Alimentació i Ciència. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som La Nit dels Ignorants i a x@nitignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Igualment, Pau. Gràcies. Anem ara al Baix Camp. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, una cosa, quan et diuen ja has begut oli, d'on ve aquesta frase?
Ja has begut oli.
Quan ja has begut oli. Encabat, al port de Barcelona fa una cinquantena d'anys aproximadament, hi havia amarrat allà al moll un vaixell que era una rèplica de la caravel·la de la Santa Maria de Colom. Aquest vaixell se va utilitzar per filmar una pel·lícula que es deia Alba d'Amèrica. Va desaparèixer. Algú sap què se n'ha fet?
Doncs molt bé, a veure si tenim resposta.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Andreu. Adéu-siau, bona nit. La Neus de Sant Cugat demanava si es parlava molt del 5G, però no en sento a parlar. Com ha quedat això? Funciona? Hi ha hagut diverses respostes, com aquesta del Marc, que diu sí que funciona, jo em connecto amb 5G. I n'hi ha hagut un perfil que diu Humor Català, diu ara el que es torna a portar és el punt G. Sempre hi ha aquella sortida en les xarxes, no?, que expressa una miqueta aquesta diversitat de personalitats. Això és La Nit dels Ignorants.
La Nit dels Ignorants 3.0. Per saber i sentir.
Els núvols jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols, tot és blanc.
El meu pare escolta La Nit dels Ignorants cada nit. No se'n perd ni un. Ell sempre se'n va a dormir escoltant La Nit dels Ignorants. I aquests dies, portem un parell de mesos que hem estat entrant i sortint de l'hospital per diferents cosetes que li han anat sortint. I bé, només us volia donar les gràcies a vosaltres perquè no sabeu el bé que li feu. L'avantatge que hem tingut estant a l'hospital és que a través del meu mòbil hem pogut escoltar tots els programes independentment de l'hora que fos. I això ha sigut un privilegi. Donar-vos les gràcies per tot el que feu, per tota la gent que us escolta. És teràpia i a mi em reconforta veure aquella estona de pau que li proporcioneu al meu pare i suposo que a tantes i tantes persones que us escolten.
Somiant fruites i mirant les musaranyes mentre bat el paregada.
La Nit dels Ignorants 3.0. Molt a prop.
I dir-li al meu pare que t'estimo molt.
I ara cap al Parc Güell. Josep, bona nit.
Hola, bona nit. És per donar una explicació dels fedrúlics. Els fedrúlics és un bolet petit, negre, que té el barret per sobre negre i blanc per sota. Llavors, és un bolet excel·lent. El que passa és que n'hi ha un altre que és molt semblant a aquest, que també té el barret per sobre negre i me sembla que no sé si sota és blanc, però que es distingeix dels bons perquè els bons, el tronc, el mànec, s'esbarrata, o sigui, s'obre i és buit. I, en canvi, aquests que són tòxics tenen el tronc dur, eh? I aquesta és la diferència. I normalment els tòxics són més grans que els altres fedrolics. Ara, el fedrolic en si és un bolet excel·lent i molt típic aquí a Catalunya. Uh-huh. Eh? Aquesta explicació. Sempre, per distingir-los d'un als altres, és que el tronc sigui tou o buit, que s'esbarlata, o sigui, s'obre, com una escarxofa, i l'altre no, l'altre és, té un tronc dur i massís. I aquesta és la diferència.
Està molt bé. I també truita de fredolics?
Truita de fredolics és excel·lent, però ha de ser, clar, dels bons, no dels tòxics.
Clar, clar que sí.
No són venenosos, però si són tòxics poden portar mal de ventre i coses d'aquestes.
Clar.
Depèn de les persones.
Molt bé.
Aquesta és l'explicació.
Gràcies, Josep.
Ah, una altra cosa, sí. Una pregunta que ja volia fer. A veure, què hi ha de cert amb la llei de Murphy? Allò que diuen que quan una cosa pot sortir malament, surt malament. A veure què hi ha de cert, això. Si hi ha algun filòsof o que ho conegui, això.
D'acord. D'acord.
Doncs vinguen.
Gràcies, Josep.
Adéu-siau.
Bona nit. Sobre la llei de Murphy, que hi ha de cert? Hi ha algun tipus de, diguem, demostració científica sobre el que diu, allò que cau la torrada, cau per la banda del suquin-suquin. Doncs va, que ens endinsem ara en una sentència. Aquesta és la peça Les grans qualitats de Jehovà, és la cobra, la secció Cantem a Jehovà amb alegria, al portal dels testimonis de Jehovà. Ens preguntem com és que els membres d'aquesta confessió religiosa es neguen a rebre transfusions de sang. I ara fa unes setmanes la justícia europea, el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha condemnat l'estat espanyol a pagar 26.000 euros per una transfusió de sang no volguda. La demandant és una testimoni de Jehovà de Sòria i aquí el tractament li va salvar la vida, en contra, això sí, de la seva voluntat. La sentència considera que ni els metges ni el jutge de guàrdia, que finalment va autoritzar la transfusió, van tenir en compte que la dona s'havia oposat per escrit aquest tractament per les seves creences. Tanit Arroyo Pascual és especialista en dret sanitari i bioètica i membre de la secció de dret sanitari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Tanit, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Com vas sentir aquesta sentència? Què vas pensar?
Bueno, ho vaig trobar, la veritat és que nosaltres que ens dediquem a aquesta activitat és bastant habitual, no? I sí que és veritat que la vam llegir amb deteniment per veure quin era el motiu d'aquesta indemnització. I hi ha algunes coletes que sí que ens van cridar l'atenció, sobretot la gestió que s'havia fet des dels dos hospitals, no? I la decisió que havia pres el jutge de guàrdia.
La llibertat religiosa queda per sobre del deure d'un metge de salvar una vida?
En aquest cas, no només la llibertat religiosa, jo diria que l'autonomia del pacient. És a dir, en aquest cas, sí que és cert que els testimonis de Jehovà fan valer la seva lliure decisió i la seva autonomia a l'hora de prendre aquest tipus de decisions. Però no només els testimonis de Jehovà, sinó també altres pacients que poden rebutjar un tractament mèdic determinat.
Per tant, no és una qüestió de religió.
En relació als testimonis de Jehovà, sí, perquè és molt concret, és en relació a les transfusions de sang. No? Ells es neguen a rebre transfusions de sang i així ho verbalitzen i ho manifesten habitualment per escrit. No? Però la llei d'autonomia del pacient, tant aquí a Catalunya com la llei estatal, estableixen aquesta possibilitat de rebutjar un tractament.
Per tant, què han de fer els metges? Deixar-la morir?
No, els metges el que sí que han de fer és cerciorar-se de dos aspectes molt importants. Un, si té un document de voluntats anticipades, és a dir, si aquesta persona, aquest pacient, ha manifestat amb un caràcter previ el que vol i el que no vol, quin tractament rebutja o no rebutja, i s'ha de cerciorar que això estigui fet per escrit, no? Aquí tenim un document de voluntats anticipades en el que manifesten aquesta voluntat i el poden registrar i, a més, portar normalment en el CAP, en el seu metge de capçalera i en els hospitals, no? En aquest document és on ells manifesten qualsevol pacient en aquest cas dels testimonis de Jehovà, el rebuig al tractament. Si aquest document no hi fos, hi ha una altra opció que seria el document de rebuig al tractament, que haurien de subscriure. És un semblant al document de consentiment informat, però en aquest cas seria un rebuig al tractament. I això també ha de quedar documentat. En aquest cas, si el metge té aquests documents en el que té aquesta manifestació de la voluntat, hauria de respectar aquesta decisió.
Deixar morir el pacient.
Clar, aquí és on està, no? Moltes vegades el conflicte, no? Des del punt de vista del professional sanitari, en el que, evidentment, ells han après o han estat formats per curar, no? Realment per intentar salvar la vida d'un pacient, i això topa amb la pròpia voluntat i la llibertat d'un mateix de decidir el que vol i el que no. Tot això ha evolucionat molt al llarg del temps, no? I aquesta sentència sí que és veritat que recull una mica tots aquests aspectes.
Ismael Ruiz és portaveu regional dels Testimonis de Jehovà. Ismael, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
I què vau pensar en saber la sentència?
Doncs la veritat és que ens vam posar contents, i encara ho estem, no? El fet que a la gran sala del Tribunal Europeu de Drets Humans 17 vots a favor i 0 en contra, doncs certifiquessin que es va violar els drets d'aquesta testimoni de jove, doncs ens va donar la raó en el sentit de que fins ara ens havien negat també altres tribunals inferiors. Entenem que és una victòria per qui valora el dret de prendre decisions personals sobre tractaments mèdics i envia més un missatge clar que l'autonomia del pacient, és a dir, el dret a decidir, és un dret fonamental que ha de ser respectat.
La dona afectada per aquesta sentència va assegurar en les seves declaracions que la transfusió havia sigut com una violació. Ho sentiu així?
Sí, perquè ella va informar el personal mèdic, tant verbalment com va escrit, que rebutjava l'ús de transfusions de sang. Va sol·licitar tractaments que ja estaven ben establerts, que no impliquessin transfusions de sang. Tot això va quedar registrat també en el seu historial clínic. Malgrat totes les coses que ella va dir, el jutge de guàrdia finalment va haver aquesta ordre, no?, que autoritzava els metges a posar-li un tractament que ella s'havia negat explícitament, no?, que li posessin. Clar, el sentiment és de violació perquè ella va dir clarament que no, i al final li van introduir al seu cos el que ella no volia. En realitat, la violació és un acte d'accedir al cos d'una persona sense el seu consentiment per una activitat normalment sexual. Mm-hmm. Per això diuen que és com una violació, no?, perquè la sensació que va tenir és la mateixa, no?, de brutícia, de vulnerabilitat que tens quan pateix una violació.
Ismael, per què els testimonis de Jehovà es neguen a rebre transfusions?
Doncs hi ha tants raons mèdiques com bíbliques per aquesta postura que tenim. Hi ha raons mèdiques de pes per rebutjar-les, no? Per exemple, les transfusions comporten malalties de transmissió sanguínia, reaccions del sistema immunològic, els errors humans que provoquen, però, evidentment, la raó més important per la qual ho fem i per la que Déu ens mana que ens estiguem de la sang és que el que representa la sang és sagrat per a Déu. Així es tracta més d'un assumpte religiós que no pas mèdic, no? Tant l'Antic Testament com el Nou Testament indiquen clarament que ens hem d'abstenir de la sang.
En quin passatge es diu això?
Doncs mira, per exemple, el Nou Testament, a Fets, el 15-28, diu que us abstingueu de la sang. Aquí Déu va donar als cristians el mateix manament que ja havia donat a Noé, no? A Gènesis 9-4, quan ja els va permetre que podien menjar animals, els va dir, l'únic que no podem menjar és la carn de l'animal amb la seva sang, és la seva vida. Això va quedar després tornat a Levític 17-10, a Deuteronomi 12-23. Jehovà cada vegada que repetia els manaments recordava que no podien menjar sang. A més, també va explicar una mica més endavant, no?, la raó per la qual no volia. A Levític 17-14, segons la Santa Bíblia de la Trinitarian Bible Society, diu, no heu de menjar la sang de cap carn perquè la vida de tota carn és la seva sang. Així, Déu considera que la vida està a la sang i que, per tant, li pertany a ell com a creador.
Però parlem de el menjar nosaltres... sang. En aquí és una qüestió sí. De salvar la vida, no?
Sí, però entenem que la idea és que Déu parla de no fer servir la sang per un ús que no sigui vessar la terra, que és el que mencionava que es podia fer. Nosaltres el que fem simplement és respectar una obediència a un manament que Déu va donar.
Per tant, has de sacrificar la vida, arribat al cas?
No, no, cap de nosaltres vol morir. El que fem és que confiem en l'equip mèdic que farà tot el possible per tractar-nos amb el millor tractament, l'únic que sense sang. És l'únic que no...
Però arribat al cas, Ismael, si no hi ha més alternativa, opteu per la pròpia mort.
La realitat és que aquest cas, sincerament, pràcticament no es dona mai. Sempre hi ha alguna alternativa. Per exemple, en la casa de la senyora Pindo es comenta que no hi havia cap altra alternativa. No és exactament així. Al judici es va presentar l'informe d'un expert anestesista que va establir que hi havia un tractament millor sense haver de fer servir la sang. Clar, entenem que no sempre el metge que es troba allà és conscient de tots els tractaments, no sempre pots conèixer-los. Per això tenim també un grup de companys que formen comitès d'enllaços amb els hospitals que assessoren els metges perquè tenen contactes amb desenes d'especialistes en tots els camps per o bé compartir informació o derivar-los als pacients amb aquests especialistes que els puguin tractar. Però cada cop més és més coneguda la medicina sense sang.
Què n'espereu d'aquesta sentència? Més empara legal?
Estem contents amb la sentència. El que esperem és que reafirmi i ajudi a protegir els drets d'autodeterminació de tots els pacients. Ja no només al nostre país, sinó també en tota la comunitat europea.
Ens ho diu Ismael Ruiz, portaveu regional dels Testimonis de Jehovà. Per cert, us sentiu incompresos per les vostres creences?
Home, la veritat és que en el món que visquem, on cada cop la creença en Déu és menor, entenem que no és fàcil de comprendre la nostra postura. Però la realitat és que, en general, dintre del món de la salut, cada cop ens sentim més ben atesos i fins i tot en alguns casos admirats, perquè gràcies a la nostra postura actualment milers de metges arreu del món utilitzen tècniques que redueixen la pèrdua de sang en operacions complexes. I aquestes tècniques no només són per testimonis, evidentment són per qualsevol pacient. De fet, molts pacients cada cop més que no són testimonis les demanen i s'utilitzen fins i tot a països poc desenvolupats. Així que,
Espanya ha estat condemnada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans a pagar 26.000 euros per una transfusió de sang no volguda. La demandant és una testimoni de Jehovà de Sòria a qui el tractament li va salvar la vida contra la seva voluntat. N'hem parlat uns minuts amb Tanit Arroyo Pascual del Col·legi d'Advocacia de Barcelona i Ismael Ruiz, els testimonis de Jehovà. Tanit, Ismael, bona nit i gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Bona nit.
Doncs mira, ens haurem cruspit una hora que no ens n'hem donat compte, això sí, amb el regust d'una bona truita de fredolics i amb el preludi de l'hivern de Quima Jaume.
Quima Jaume, Cadaqués, 1934-1993. Preludi de l'hivern. Vindrà l'hivern. Aquest amic temut. Caldrà pensar en treure les flassades fetes de llanes càlides d'antany. L'estiu, el sol, l'amor són fugissers. Perduren sols al fons de la memòria reserva natural per no morir de fred. Recorro el bosc i em porta el laberint. Roures immensos em semblen fantasmes. No trobo la sortida. El verd i el groc m'atrauen la mirada. Contrast de vida i mort. Es resisteix el verd, triomfa el groc. La natura té lleis. El cor no en té. Viatger entre fulles es resisteix a perdre la tendresa. Estimo el vés. No pas el que has donat, sinó aquell pensat que mai pots perdre. El somni m'ha atrapat. Vull que l'hivern em retorni el misteri de saber que en full blanc, com la neu, sempre hi podrem escriure noms perduts, recobrar espais on l'amor ens prengué o ens desaprengué. Tancar després els ulls i el full, sense saber si és cert o no la vida que hem viscut.